I avui tenim un altre senador, en aquest cas un senador designat per les Corts Valencianes, per Compromís, Carles Mulet García. Bon dia.
Hola, bon dia.
Mire, com a que així en esta ràdio s'han tractat el que han sigut els grups dins tant del Congrés com del Senat, vostès en el Senat han format un grup, no?
Hem format un grup i el vam formar durant la legislatura esta fallida anterior. Un grup que aglutina tot el que són les esquerres alternatives a la socialdemocràcia, no? Allí estem Adelante Andalucía, estem Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Gueró Avall i Catalunya en Comú Podem. Va ser una experiència molt bona, la legislatura curta.
Pas curta.
Però encara així vam demostrar que se podia, no? Intentar entre grups iguals fer una alternativa al grup mixto, perquè si no haguem fet aquest grup estaríem tots en el mixt, en el que això suposa compartir temps, recursos i visibilitat, i d'aquesta manera hem aconseguit que l'esquerra tingui un grup propi en el Senat.
En el Senat. I és cada grup que forma el grup és d'un sol...
Sí, se dona la circumstància que tots som senadors de designació autonòmica i tots som d'un únic membre. Per tant, el tracte de tu a tu està assegurat, no? No hi haurà cap tipus de... Perquè moltes vegades quan fem grups en altres partits estem en aquest patiment, no? De que si algun grup estarà per damunt d'un altre, el tindrem més representació. En aquest cas, no, tots som grups d'un únic senador o senadora i tots som de l'espectre de l'esquerra verda, esquerra confederal.
Tots porten la mateixa línia. Sí. Vostè antes me deia que aquesta experiència la vam fer en la legislatura curta i que en aquest moment s'ha traslladat també al Congrés.
Sí, un poc va ser l'exemple, no? De veure en el Congrés o un grup mix que no funcionaria de cap manera perquè estem parlant d'una barbaritat de membres, o també buscar una fórmula que permetrà això, fer un grup propi en gent que tens un mínim comú, no? Si no, tampoc no vas a juntar-te amb gent en la que està discutint. I en aquest cas creiem que sí que va ser un poc l'experiència, no? També això va ser abans de les eleccions i també vam voler posar en valor perquè a l'anar a eleccions separats en tantes opcions polítiques,
claro,
hem vist que moltes vegades no és la fórmula més efectiva. I això era un poc la mostra, no? Ahí estan des de gent que és de Podemos i gent que és de Más País. I si se vol treballar, si se té clar que per a què estem en política, se poden aconseguir uns bons resultats, com ho estem demostrant, que de moment portem ja mesos treballant junts i no hi ha cap tipus de problema.
Ni de suspicàcia entre vostès.
De moment no.
Mire, vostès van presentar dilluns unes preguntes a la que volien que se contestara. I aquestes preguntes és per què se destinen una quantitat de diners en concret a la seguretat d'on se'n troba enterrat en aquest moment Francisco Franco, no?
Sí, nosaltres el tema del franquisme ha sigut una de les constants que hem tingut. No és la primera iniciativa que fem en aquest sentit. Volem recordar que hem sigut nosaltres un grup que únicament ha tingut dos senadors fins ara en el Senat, qui ha fet la major campanya per retirar els símbols franquistes. Han aconseguit retirar més de 2.000 símbols franquistes en iniciatives parlamentàries en tota Espanya. I el tema de Franco, de la resta de Franco, pues ha sigut una constant. Nosaltres ja érem molt crítics quan estàvem a Valle de los Caídos i vam aconseguir treure les xifres del que costava mantindre el Valle de los Caídos, que era 1.800.000 euros a l'any de diners públics, de mantindre, de seguretat, de gastos corrents. Ens pareixia una autèntica barbaritat, més per a l'ús que es tenia. Vam preguntar també el cost que havia tingut de l'exhumació, aquella exhumació televisada en horari de màxima audiència.
Sí.
Va costar 63.000 euros, han dit, esperem que es passen totes les factures.
Sí, però aquestes xifres, mire, jo és que, sincerament, crec que tot el món, d'això 63.000 euros.
Com, però?
Que tot el món ha dubtat d'això 63.000 euros.
Sí, clar. Per això volem veure les factures, volem veure realment què ha costat. No és únicament el cost de agarrar l'helicòpter, és tota la policia que s'ha desplegat, el desplegament de Televisió Espanyola, la part tècnica que ha suposat això. Volem saber si hi ha hagut algun tipus de seguretat excepcional que també s'ha tingut un cost. Per això ho he dit, no? Que són 63.000 euros, però volem veure les factures. L'1.800.000 euros que costava cada any el mantenir la Valle de los Caídos era si se comptava les obres de reforma que tenia, no? o el gasto ordinari que suposava la policia que hi havia a la porta d'entrada. Per tant, estem parlant de molts milions d'euros el que ha costat des de fa 40 anys fins ara el mantindre la tomba d'este senyor. Ara, se trasllada des del passat 24 d'octubre a un panteó, un mausoleu que també és titularitat de l'Estat. És una barbaritat, també, si pensem, no? Pensem que hi ha presidents espanyols de la República, per exemple, que estan en tombes indignes en França, començant per Azaña. Recordem que García Lorca no sabia ni on està. Recordem, sí, hi ha gent en les cunetes i les fosses comunes, i a este senyor se li paga durant 40 anys un mausoleu com un cap d'estat, se li paga un trellat com un cap d'estat, i ara se li ha estat pagant durant fins fa pocs dies també un desplegament policial excepcional perquè estigui en un mausoleu també titularitat pública. I l'última ha sigut esta notícia que hem vist en la plataforma de contractació de l'Estat, en la qual s'ha acordat contratar seguretat privada durant 54 dies a la quantitat de 10.000 euros al mes.
Durant la vigilància correrà a partir d'ara per compte d'Ariete Seguretat.
Sí, és una empresa que és la captat, que damunt té vinculacions en una regidora del Partit Popular del municipi d'Estor del Cinturó de Madrid. No es vol dir res, m'ha dit que s'haurà fet en tota transparència, en total seguretat, però estem parlant això de 10.000 euros.
Que ja ha deixat el càrrec.
Sí, sí, però bueno. Que...
És dir, després ell ha deixat el càrrec en el 2017 i si li contrata la seguretat a posteriori, quan s'ha fet el
trasllat. Sí. No, són coincidències, però bueno, també ho han volgut posar en evidència d'això de qui deixa empresa. Se van optar i va ser la que se va quedar en el concurs d'este servei. No? Diuen que són 54 dies, estàvem preguntant que a partir d'això 54 dies què faran. Es pareix una barbaritat, no?, que portem des del 24 d'octubre fins a principis de gener en un desplegament policial inaudit. Això cap de l'Estat, inclús els que estan enterrats en Espanya, ho tenen. Presidents de... El president que han tingut, Adolfo Suárez, o...
Sí.
O el... No me dice el nom ara.
Bueno, però en este cas, el que... Ixe 54 dies han donat un plaç determinat per a acabar en la vigilància?
Sí, és un contracte que va entrar en vigor ara este mes, és de 54 dies. I això tindrà un cost de 9.680 euros al mes. El que no sabem és si després se prorrogarà aquest contracte o si aquest contracte s'entrarà un de nou, però és que es continua pareixent una barbaritat. És que és un mausoleu, recordem que això és titularitat de l'Estat. Se va fent diners públics, s'està mantenint diners públics. Està ahí la viuda de Franco enterrada ahí, mantenint-la durant els anys que porta enterrada en diners públics. I ara damunt de tot el cost que ha tingut el trasllat, l'acondicionament, perquè també van haver unes reformes d'acondicionament, que també han demanat el que es dona i les dades. També han demanat que es diguin les dades que del cos que ha tingut des del dia 24 d'octubre fins ara, el mantindre en Policia Nacional la seguretat a 24 hores d'aquesta tomba. També volem saber a partir d'aquests 54 dies d'aquest contracte què passarà, però de moment és escandalós que s'estigui pagant 10.000 euros l'any al mes, que això és una barbaritat, per a mantindre la seguretat d'un cos, d'un cadàver, no? En un lloc públic. I tot això és que estem parlant de diners públics. Si des de fa 40 anys fins ara ho sumaren tot el que s'han gastat per mantindre en... com si fos un cap d'estat... això, bueno, ni això, no? Perquè recordem això, els presidents que han hagut en l'etapa democràtica estan enterrats i no tenen cap tipus de seguretat privada.
I vostè per què pensa que s'ha fet? Perquè, clar, vostè ho pregunta... Però dins de lo que vostè pensa, o sigui, vostè també tenen unes suposicions. Per què se té una seguretat privada ahí?
Pues és perquè creiem que encara han pogut erradicar el franquisme de molts estaments polítics, judicials i sociològics de l'Estat espanyol. És que això és inaudit. Imaginem-nos que en la televisió pública alemana, per exemple, se contratara com a estrella a la neta de Hitler. Això seria impensable. O en la pública italiana a de Mussolini, i així la televisió pública espanyola, d'on va el govern que hi ha hagut, socialista o del PP, a la neta de Franco la tenen com una estrella, per exemple. Recordem això, que s'ha aprovat una llei el 2007 per eliminar els símbols franquistes, i fins que no vam anar nosaltres poble per poble exigint que se retirara, no s'ha retirat. I així en Vilareal tenim exemples, tenim la façana de la catedral, no de l'arxiprestal.
Sí, de l'arxiprestal.
De l'arxiprestal, i en castellà la placa en total impunitat. Per tant, veiem això, que clar, 40 anys després, que encara el dictador continua...
Tenim privilegis, d'alguna manera, que els altres...
Totals.
També em crida molt l'atenció que vostè aquestes preguntes vostè o vostès, el grup, les fan i no les accepten. En primer lloc diuen que, si es preguntés, les tornen a formular perquè estan faltant al respecte.
Clar, totes les preguntes tenen un filtre que jo els presento, la mesa del Senat, de la quarta majoria del Partit Socialista, ara valora si són o no són, de normal totes aquelles que si alguna li falta una... algo per entendre, si fas una pregunta que és de jurídica no te l'admeten, si preguntes per la família real no te l'admeten perquè diuen que això no està subjecte contra el parlamentari, i en esta concret era una pregunta que van fer també perquè vem que se va firmar durant la dictadura un acord en l'ordre benedictina perquè tingués les funcions de gestió del baño de los caídos, de lo que sí. És tot aquell entorn, van veure com i sa ordre religiosa no estava complint els acords, encara que eren acords il·legals, entenem, perquè van estar dictats i signats per un govern il·legal i legítim, com va ser el govern franquista.
Tenien un acord en l'ordre benedictina, i dels acords que, no sí. vull que m'es digui sí, a tots, però, sí. per exemple, algú que li cridarà l'atenció a vostè que no ho complien.
Clar, ells no complien, eren diverses coses, no? Ells, per exemple, la seva funció era propagar la paz en el món, com ho dices, i després te ves... vam aportar com a prova, no? Te ves les misses que fe o les proclames que llançava el prior del Valle de los Caídos, veient que de reconciliació entre les persones no res, una persona molt militant, una persona que venia de llistes de partits d'extrema dreta i una persona que utilitzava els seus homilies per a fer propaganda política, i això no estava permès segons i s'acord, no? Després veiem com està actuant de manera il·legal perquè està volent incomplir la llei de memòria històrica del 2007 que deixava ben clar que en aquest lloc no se podia estar fent apologia del franquisme, i este home continuava fent-la. I vam dir que bueno, tant si Franco se n'anava fora o no se n'anava fora, allí continuava havent també un lloc preeminent el fundador de la Falange Espanyola, és l'única cos que hi ha en un lloc preeminent en l'actualitat, és de més, és 33.000, entre ells centenars de vilarealencs,
sí.
estan amuntonats en força en mal estat. Van preguntar, no? Dic, bueno, ara se'n va Franco, ara ja no hi ha motiu per a mantenir aquest conveni és d'un govern il·legal, i aquest conveni damunt està empresa no està ordre, va estar complint sistemàticament. Quines mesures pensa vostè, govern, fer per a que expulsar a esta ordre, perquè el propi conveni ho reconeixien, no? En el moment que no hi hagués acord entre compliments entre l'ordre i el govern, el que faria el govern és posar-se en contacte la Santa Seu per a buscar un altre ordre que pogués gestionar-ho. Això és una cosa de l'any 60.
Sí, sí.
Va dir, hi ha motius més que suficients per a que expulsi a esta ordre i busqui una solució, o tanquem el Vall de los Caídos o fico una altra ordre religiosa més respectuosa. Aquesta pregunta tenia dos adjectius que entenem que van ofendre a la mesa del Senat.
Vale, vostè al prior què li va dir?
Feixista, però clar, és que una persona que s'ho reconeixia, una persona que va estar en llistes municipals de la Falange Espanyola, i una persona que feia discursos feixistes, i entenc que dir-li feixista a una persona que se comporta com a feixista no és dir-li a...
Entonces vostè va dir la feixista prior, no?
La feixista prior i el genocida
franco. I què li van dir?
Me van enviar una contestació dient-me que la pregunta número tal no podia ser en mesa per la mesa del Senat perquè tenia faltava respecte. Clar, no me diuen quina de les dues frases faltava respecte. Entonces va ser quan vaig tornar a presentar la mateixa pregunta en una carta dient-me que explicaren què és el que faltava al respecte. Jo entenc que dir-li genocida a una persona que ha assassinat per acció directa o indirecta amb milers d'espanyols és un genocida, i una persona que fa apologia del feixisme, que ha estat llistes feixistes, és un feixista, i no hi ha cap tipus de problema. No m'ha esclavat a la seva família, ni vaig utilitzar cap improperi. Entenc que bueno, que podem parlar.
Que va denominar les dues persones com vostè creia que se devien de denominar. I quan... I què li contesten?
Ahir van haver mesa del Senat, no estic jo en aquest moment perquè el portaveu del grup és rotatori, la comunicació oficial no la tinc, el que sé la versió que va donar la vicepresidenta del Senat dient que admitien a tràmit esta pregunta perquè hi ha jurisprudència sobrada en la qual a un parlamentari no li pots dir quins adjectius pot gastar i no pot gastar.
O sigui, que vostè no rectifica, perquè en algun moment se va pensar que vostè va rectificar. No, vostè no rectifica res, vostè envia una carta i pregunta
sí.
què és el que no us pareix bé.
Sí, sí, sí.
I ell diu, i entonces ja la contestació és que li ho han admitit tal qual.
Ho han admitit, i no sé si me contestaran o no la pregunta de que m'especifiquen quin adjectiu és el que no era incorrecte. De fet, he tornat a ficar-los a prova la següent pregunta parlamentària que han fet, ahir sí que utilitzant tots els adjectius que se'ns ocorrisse en quant a Franco, pues, parlem d'ell com a golpista, criminal,
sí, sí.
autors de crimes de lesa humanitat, assassí, genocida, homicida, dictador, verdugo d'innocentes, opressió, feixista... I fem una retaïla de totes les víctimes que ha ocasionat aquest senyor, des de deportats, gent que continua les fosses, gent que a la que se li va tenir que exiliar, gent a la que se li van cautar dos béns. És que, no sé, és que és un tema tan...
Però en aquest cas no espera que li facin rectificar ninguna altra pregunta, no? O sí?
Espera que no, però ja ho hem vist tot, ja. I és que damunt el que fa més mal és que sigui un govern socialista, no?
En teoria el govern socialista és el que, d'alguna manera... trau del Valle de los Caídos a Francisco Franco i no el fa estar en un puesto emblemàtic on d'alguna manera era això, el Valle de los Caídos, que era un exemple de lo que va passar en la Guerra Civil i que no torna a passar, però de tots, no era per ensalçar avui abans. Entonces, el Partit Socialista d'alguna manera sí que vol fer complir la llei. Lo que no s'entén massa és que a vostè li estic filtrant les preguntes, no?
Sí, és la mesa del Senat, que també té majoria del...
Claro, però la majoria del Partit Socialista.
El Partit Socialista. No, i està clar que el traure de Franco del Valle de los Caídos va ser un pas molt important. Nosaltres sí que vam criticar la significació, conforme se va fer, perquè se va donar molt de bombo, molta publicitat, també ho entenem, no? Que també volia entrar...
Era rèdit polític que volia el Partit Socialista.
Un rèdit polític, però... I també, com si estigués molt cronometrat, no? Perquè si tu quan aplegues, el primer que fas és fer aquesta acció, perquè Sánchez va estar molts mesos abans de...
Sí.
Dependrà d'aquesta mesura. I després hi ha molts flecos. El que
comentant. Que passa que sí és cert que el govern socialista ho portava, o Pedro Sánchez ho portava en la seva fulla de ruta,
sí, sí, sí,
per arribar a ser president. És dir, va donar la casualitat perquè al final sí que van hi haure uns pocs flecos jurídics que no deixaven entrar o no entrar. És dir, també el que seu és seu i el que no.
Sí, sí.
És dir, que va donar la casualitat, sí, però que Pedro Sánchez sí que ho portava en la seva fulla de ruta, traure el dictador.
El traure el dictador d'un lloc públic i el torna a posar en un lloc públic, en diners públics. És que, clar, és que també això fa falta recordar-ho, no? I recordem que José Antonio Primo de Rivera, un pistolero, en sentències condenatòries com a pistolero, una persona que va fundar un partit feixista en Espanya, continua sent ara gran figura en el lloc central del Valle de los Caídos. I tenim un problema en el Valle de los Caídos, perquè damunt els tècnics ho diuen, que això de mantindre és molt complicat, és un edifici molt mal fet arquitectònicament, i dins hi ha 33.000 víctimes de la guerra o del franquisme. Per tant, clar, va ser un pas important, però ahir no s'acaba. No? Entenem que...
Pues mira, hi ha gent que també ho diu, que per què hem remenejat tot això? D'alguna manera és com gent que no tenia idea, perquè sap el que passa? Que la gent molt jove diuen, Francisco... Mira, jo he arribat a sentir hasta que Francisco Franco, com que s'havia mort, és a dir, coses com rares, com que gent molt jove ni desconeix qui era aquesta persona dins de la història d'Espanya.
Això és greu també, és greu que han passat 40 anys de la seva mort i encara estem patint, molta gent està patint encara les conseqüències d'això, del cop d'estat que va donar i de tot el que va comportar. Estem parlant d'això, hi ha... Quants cossos n'hi ha de Vila-real, 300, crec, uns 300 i pico, en el Valle de los Caídos, que tenen familiars, i tenen familiars que no poden portar-los el dia de tots els, per exemple, les seues, no sé, els seus reconeixements, i continuen sent com si foren criminals de guerra, quan moltes vegades va ser gent que simplement va ser consellers d'un ajuntament, o va ser una persona de militància política d'un sindicat o d'un partit d'esquerres, que això li va costar la vida. I si la gent té que tornar al seu poble, té que tornar al seu entorn, si la seva família vol, o tenir una sepultura digna, conforme estan fent a Castelló, una fossa de...
Sí, el que passa que, torna a fer la mateixa pregunta, vostè creu que remenejar les coses conforme diu molta gent és lo correcte?
És que no és remenejar, és el que diuen de reobrir ferides, no? És que hi ha ferides que estan obertes i no s'han cicatritzat.
O que s'han tacat de fals.
Clar, i no s'han cicatritzat. Hi ha molta gent que té l'abuelo o bisabuelo, no sap on el tenen.
Però això pot portar a la reconciliació entre les dues Espanyes que diuen que sempre hi ha hagut?
És que reconciliació tampoc no és el concepte, no? Però almenys el reconeixement que va ser víctimes del franquisme, perquè ara continuen sent com si foren bandoleros, com si foren delinqüents. Hi ha gent que està enterrada encara en sentències que van dictar uns tribunals il·legals, d'un govern il·legal, que te consideraven com un delinqüent i que tu estàs ben assassinat perquè militares en un partit progressista. I això encara avui en dia encara continua aixina. I això el que fa, dius, claro, és que per què la gent ho veu tan lluny? Perquè sociològicament el franquisme ha fet molt de mal i encara... Ho he viscut, no? En la meva família. Tu no te claves en política, perquè clavar-te en política és buscar-te problemes.
Sí.
Depèn de per on te claves, clar. Te claves en opcions progressistes, has buscat problemes. I sí, això, mire, el que ha fet és buscar el...
Jo ara, en este, d'alguna manera, en aquest nou rumbo que ha pres el govern d'Espanya, que hi ha una coalició progressista, d'esquerres, i mire, jo me trobo a vegades gent jove, de 20 o 22 anys, que diuen, ma abuela m'ha dit, fill meu, però no passarà res, no?
Sí, sí, és que està ahí. És que diuen, no, és que estem parlant de coses de l'abuelo, no estem parlant de coses que ara passen avui. I nosaltres ho veiem quan anem a fer candidatures municipals, la gent té pavor, està en la cantona, és que jo tinc un negoci i la gent no vindrà. Si és d'una opció de dreta, tranquil, que ningú t'ho retrorà, però si és una opció progressista, sí, i encanya, i s'ha por.
Bueno, en el cas de Vox, tinc que dir-li que sí que és veritat que en el cas de Vox, la gent que s'ha afiliat o que és per Vox també té un poc ixe hàndicap,
sí.
N'hi ha gent que també els acusa i els increpa.
Sí, però que jo et veig el que he viscut en primera persona, això, que en molts pobles, en moltes zones, hi ha gent que és molt militant teua, però no pot donar la cara perquè té por encara de lo que pugui passar al seu entorn. Això és greu que estigui passant. I el problema de tot això és podem equiparar-ho, perquè dictadures han hagut desgraciadament en molts països. I quina diferència hi ha entre...
Hi ha dictadures d'esquerres i dictadures de dretes?
Pues segurament, sí. Sí que hi ha. Sí que hi ha en tot el món, o que siguin d'esquerres o que siguin de dretes. La veritat és que valorar no per l'etiqueta que es posa, sinó per lo que fa, no? I veus què ha passat en Espanya, que no és que ha passat en altres països. Així, en Espanya, el dictador va morir sent cap de l'estat, mentre que en Itàlia, en Portugal, en Alemanya...
Sí, però el que se mos conta és que va hi haure una transició de la dictadura a la democràcia suave, de conciliació, on no va hi haure... És la percepció que tenim nosaltres.
Sí, però
que
és mentida, van hi haver molts morts. La commemorant, per exemple, l'assassinat dels abogats d'Atocha. És aquesta imatge idíl·lica que s'ha volgut vendre de la transició. La transició també és que volen un context. No la vaig viure, òbviament, no? El context polític de la que gent tenia por, la gent volia passar pàgina i entrar en un model democràtic, i això va tenir que ser acceptar tragar coses que eren intragables, com la llei d'amnistia, on hi havia encara persones vives, que estan avui, com diversos exministres franquistes,
sí.
que se'ls poden jutjar en Argentina, però en Espanya no, perquè hi ha una llei d'amnistia que diu que tens que callar-te i passar pàgina. Dic que sí, va haver una transició, va haver en el context que estaven, en el context de la... I després van veure, no?, que l'exèrcit encara en les pistoles a la mà, veure que si feien un cop d'estat o no el feien, el van fer després i va fallar, i en un context molt, molt, molt complicat, no se pot retreure tampoc a aquesta gent, el que no foren capaços d'aconseguir un trencament real en l'anterior règim. Però el problema va ser que el règim va saber reinventar-se, readaptar-se, i de fet el cap de l'estat el va nomenar l'anterior dictador, no va ser una cosa triada democràticament, la gent no va poder votar si volia tenir un monarca.
Espanya acabarà sent república?
Jo espero que sí, jo espero i confie que sí, perquè també la solució a aquest estat tan complex i tan divers és una república, no sé de quina manera, federal, confederal o conforme sigui, però sí que fa falta que el cap de l'estat se triï de manera democràtica. Ojalà, no? I per això treballarem també des de la nostra modesta aportació, però crec que seria part de la solució als problemes que té Espanya.
Què li pareix el que va passar ahir en Catalunya, la comissió d'investigació en Torra i...
Pues és preocupant el que està passant en Catalunya, perquè vulguis o no, això et desestabilitza a tot l'estat en general, no? El problema és que pareix que sigui un conte que no s'acaba mai, no? Que és quan acabarà això, no? Quina solució hi ha? És complicat, també entenc que la solució és complicada, no? Entenc que també conviuen molts factors des del propi sector més nacionalistes, més dels que no ho són, i que és complicat buscar una...
I les declaracions de Junqueras? Air?
Pues, no sé, el veig com una persona amb molta talla política. La veritat és que de tot el que estàs veient en l'estat espanyol...
Fíjate, va dir... De tots els que hi havia quan se va declarar el 155, l'únic polític que sigués estant així sóc jo.
Però, clar, també com està, no? De quina manera. I crec que és una persona que té que ser també part de la solució al problema català. Ho ha demostrat, que és una persona que té una capacitat de... Inclús això, no vas veure que tingui un tono en cap moment de revanxista o de retraure res a ningú, no? Sinó que és una persona que està sempre per la solució. I crec que és molt injust el que està passant.
I que Ciudadanos li preguntara i s'alçara i no volguera sentir la contestació?
És la pròpia falta, és la manera que té d'actuar els Ciudadanos, estem acostumbrats a veure'ls, i són un partit que està batint un boom i que està en fase de descomposició, que imagina que les pròximes eleccions si arriba, arribarà ja, però en la UBI, i estan pues, buscant el títol, és fàcil. Crec que això no són formes. Si tu vas a una comissió d'investigació, pues, preguntar a una persona, és per escoltar el que te contesten, no pas saltant i fet el numeret, volien la foto, la van aconseguir, però jo crec que inclús la seva gent, això tampoc no els pareix, no sé, sobre gent de tot, no? Però que no es pareixerà una imatge molt, molt apropiada del que té que ser un representant públic, no? Tu tens que debatre, i, i si no tens cap tipus de por en guanyar-li el relat al teu adversari polític, el que tens que fer és plantar-li cara i poder debatir en ell. No,
el tono que utilitzava Oriol Junqueras en este moment, en el que ell sí considera que té que i té molta il·lusió i a més de diàleg, a vostè què li pareix?
Que té que ser així, no? Tens que mirar les coses amb optimisme, també. I la serenitat que transmet, no? I el veure que no s'ha tot trencat i que tot se pot reconduir, crec que això és la via, no sé. Podem tindre distàncies ideològiques i polítiques molt grans en Junqueras, però crec que està encertant en el tono i en el missatge, no? Això tot és reconduïble i tot té una solució. I és que al final, vulguis o no, la solució és la política, perquè estem veient que judicialment, l'únic que fa és enquistar més el
poder. I el fet de que si vulguin d'alguna manera rectificar no, ajustar les lleis als temps, què li pareix?
És que les lleis que són? Les lleis són són les regles del joc que ens marquem tots, no? I és normal que tu, hi ha lleis, comentàvem abans, hi ha lleis dels anys 60 que encara estan en vigor, o convenis dels anys 60 que estan en vigor, i això és un anacronisme com a mínim, no? La societat evoluciona i tu tens que adaptar la legislació a conforme evoluciona aquesta societat, i hi ha coses que abans no eren problemes, ara ho són, i al revés, coses que eren problemes abans i, bueno, això no.
Lementes.
A la inversa, i tu tens que això, el que no pots fer tampoc és fer una legislació a la carta i anar modificant el teu interès personal, però si socialment s'està evolucionant, tu tens que adaptar la legislació i fer el cap. És el que fem nosaltres, no? El que estem en els parlaments, intentar modificar contínuament la legislació perquè la societat va canviant. Estem en un context diferent, estem en Europa, això també ho ha condicionat molt, i tenim això, pues,
que evolucionar.
Legislació mental que abans era impensable, d'igualtat de gènere, que també en coses que no està a l'agenda política. Això demostra que anem evolucionant i que tu tens que anar modificant la llei a la realitat.
Carles Mulet, moltes gràcies per haver vingut. Ha sigut un plaer conversar amb vostè, i fins quan torne a preguntar aquestes coses que tot el món ens interessen molt.
Pues gràcies a vosaltres, i encantat d'estar ací, i quan vulgueu ja saps que vinc.